9 i 4 minuts, actualitzem notícies a les 10.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, equip de guàrdia.
Aquí seguim en aquesta segona hora d'equip de guàrdia a IB3 Ràdio amb un títol que l'he fet divendres i que tinc ganes de marxa. La veritat és que pràcticament tota la marxa l'hem concentrat a la primera hora d'aquest equip de guàrdia amb els testimonis de músics com, per exemple, en Toni Marquès, en Charlie Taylor, també el DJ Tolo Ben Nasser, o amb en Jaume Anglada, en Miquel García, també hem xerrat amb en Pep Crespí de La Movida, i bueno, hem posat música, hem volgut sortir de marxa. Miquel Àngel Barrios, benvingut a Equip de Guàrdia.
Molt bona hora de salir.
Miquel Àngel Barrios, amic i company, també a Vitamina 3, ara no tenim Vitamina 3, però obrim aquesta finestreta d'Equip de Guàrdia cada dia de 20 a 22 hores. Miquel Àngel, a on series, ja te vaig demanar ahir, però a on series avui? Sortiries de marxa o com deia en Jaume Anglada, a segons quines edats més bé anàvem a sopar?
Faria un sopar i una vetllada llarga de rialles i gin tònics.
Miquel Àngel, teníem ganes avui, aquest darrer programa, de convidar a una persona que tu coneixes bé. Ell és en Nando Esteve, fotògraf, que aquests dies de confinament, igual que els músics, igual que tanta gent està sent creativa i se nega, no?, a quedar-se tancat, en Nando ha fet lo mateix. Benvingut a Equip de Guàrdia, Nando.
Què tal, estimats? Com esteu?
Molt bones, Nando.
Què tal, Miquel Àngel?
Mira, un gust saludar-te i fins i tot a través de la ràdio, més que més.
Igualment,
Miquel Àngel, si ara te demanes, Miquel Àngel, presenta-mos en Nando Esteve.
Ara mateix.
Ara, sí, ara mateix, així, a pelo.
A pelo, mira, això de no necessita presentació i tal no m'ha agradat mai. En Nando Esteve, te diria que és una bona persona, a part d'un bon amic, però és una bona persona amb un talent innat per retractar sa bellesa. Que t'ho pareix?
M'agrada aquesta definició, més enllà de tots els premis, de tot el seu currículum, de la seva trajectòria. Nando, crec que és una gran definició que ha fet en Miquel Àngel, perquè a més aquests dies has estat capaç de retratar la bellesa d'una llauna de sardines, o una llauna de tonyina, o una de tomàtiga, o fins i tot de desfetes, desfems o de trossos de verdures, sí, o de clovelles d'ou, no? Com se pot trobar la bellesa en aquest tipus de materials i d'objectes?
Bueno, jo crec que el primer de tot no he volgut tancar-me, no? Vull dir, a nivell artístic, jo crec que ja ho he dit un parell de vegades, una oportunitat increïble, perquè estic demostrant, menys avui i demà, que estic de vaga, però estic demostrant el potencial que hi ha arreu del món, no? Que ara mos fa tanta falta el que és art, no? En el meu cas, pues jo no me vaig voler tancar, vaig aprofitar des del primer dia que he estat tancat a cases per intentar crear coses quotidianes i donar-los un cop de volta, que és el que m'agrada.
Uh-huh. Vares dir ja fa 3 setmanes que aquests dies intentaries justament això, fer fotos creatives en el que puguis. Vares començar, per exemple, amb fulles seques de jardí i les vares fer servir com a paper fotogràfic per revelar fotos que tenies d'un viatge a Japó. Això és... Sí. Realment és molt artístic, vull dir, i el resultat és preciós, és bellíssim.
Moltíssimes gràcies. Jo, bueno, el primer de tot, el primer dia d'impacte, no?, perquè va ser un impacte per tothom, no?, si mos ho diuen abans no mos ho creiem, no? I, bueno, en aquest cas va ser una reflexió, no?, que és el que me fa falta a mi, no?, que és el que no tinc aquí a cases, no?, en aquest cas va ser paper fotogràfic, no?, ni impressora, ni laboratori, ni res. I, bueno, vaig començar la primera sèrie, que es diu Lejania, que és com estem tots, no?, en la lejania. I bueno, és la primera de moltes sèries que estic fent aquest confinament. I en aquest cas eren fulles, no?, del meu jardí. Vaig començar a recopilar fulles i vaig voler retratar un viatge molt especial que va ser per jo anar al Japó, no? I, bueno, va ser el primer dels projectes, molt emocionant.
Uh-huh. Després li ha seguit, no sé si ho dic bé temporalment, però Tiempo y Existencia, no?
Bueno, va ser Origen, va ser Lejanía, després Origen. Origen està fet en pasta fresca, vale? Una altra de les coses que va ser revelada amb un altre objecte, no? Eren dues sèries, en aquest cas la segona va ser en pasta fresca. Jo tinc una màquina de fer, bueno, de fer la pasta a cases i vaig decidir fer làmines i recrear, sobretot recrear un quart fos, no?, de llum vermella, no?, d'antigament, el que eren els meus orígens, quan vaig començar als 16 anys a fer fotografia, va ser una de les primeres coses que vaig aprendre a fer, no?, a revelar en quart fosc. I, bueno, me va fer molta il·lusió fer això, i en aquest cas, Origen, eren fotografies de la Xina, i un homenatge també a Itàlia, no?, que va ser l'origen d'aquestes pandèmies, no?, a nivell mundial i a nivell Europa. I així vaig començar a donar-li d'una cosa molt, molt difícil que ha estat per tot el món, amb algo amb bellesa, no?, com diu Miquel Àngel.
I després seguir temps i després seguir existent. Si per tots els oients que mos escolten, si voleu veure aquestes imatges, nandoesteve.com, a la seva web, les podreu veure. Miquel Àngel, no sé si li vols fer alguna pregunta.
Bueno, saps què passa? Que jo són, no ho sé, tants anys, des del 99, penso que fem feina amb en Nando, en col·laboracions i fins i tot des del punt de vista professional, diríem, que el que voldria demanar-li ho sé. Però sí que jo, mira, moltes vegades, i això ho he après durant el tancament aquest, hi ha vegades que no deim prou la gent lo molt que l'admirem. A vegades per por a caure en, com si estiguéssim ensabonant innecessàriament i sobremanera la gent, i l'altra, en el meu cas, per vergonya. I jo, més que demanar-te, Nando, te diré que el que tu fas per l'art i el que fas perquè tots puguem disfrutar de la teva manera d'interpretar la realitat és algo que, lluny de lo que diu el nostre ministre actual, era algo que és del tot necessari. Com obrir un bon llibre, com contemplar un bon quadre, fins i tot com tancat duis escoltar una bona cançó. O sigui que crec que és un moment d'agraïment. Així que més que preguntes...
Moltíssimes gràcies.
T'ha fet ser m'envellat ara avui. Mira què t'ho dic.
Moltíssimes gràcies, perquè jo crec que al final és algo necessari. Jo crec que hi ha molta gent avui i demà lluitant per això, no?, per el món de l'art, perquè és tan necessari.
I llavors, doncs, gràcies a tots dos, saps? Nando, voldria acabar amb en Miquel Àngel, que mos llegís o que escollís un llibre, que és el que ha estat fent tota la setmana, en aquesta hora més o manco, escollir un llibre i fer una petita lectura per si aquests dies de confinament pot ser... podem anar a la nostra llibreria a cercar un d'aquests llibres que fa tant de temps havien llegit o que encara no ho han fet, Miquel Àngel.
Mira, avui jo vos duc, i xerrant de sa bellesa, El retrato de Dorian Gray, d'en Oscar Wilde. I fixa't que en Wilde és l'única novel·la que va escriure molt de contes i moltes obres de teatre, però aquesta va ser l'única. Com que avui xerraven de bellesa i de retractar-la, de captar-la, fixa't que Wilde deia que un artista ha de crear coses hermoses, però fora posar en elles res de la seva pròpia existència. I en Wilde, quan fa, diguem que la bellesa aquesta de Dorian Gray el manifesta a través d'aquest llibre en dos grans moments. En el principi, quan coneix aquest personatge, que era Lord Henry Wotton, que diu que en Dorian Gray era molt atractiu per la seva joventut, per la seva ignorància, i xerra d'aquests cabells i llavis escarlates, dels ulls blaus, dels cabells arrissats. I en Wilde diu que se notava que el món encara no havia pervertit Dorian Gray. I l'altra part és quan Dorian mira el quadre, el famós quadre que en Basil havia retractat a l'hora baixa quan hi havia Lord Henry, i Dorian Gray diu que trist que és tot. Tornaré vell, horrible, espantós, però aquest retracte quedarà jove per sempre. Si pogués fer que això fos el contrari, si pogués ser jo qui sempre fos jove, i si aquest quadre fos el que sempre envellís, ho donaria tot. Ho donaria tot perquè així fos. Fins i tot la meva ànima.
Preciós, Miquel Àngel. I mos quedam amb aquestes paraules que evoquen sa bellesa, bellesa com sa que plasma en Nando Esteve ses seves fotografies. I aquestes fotografies de lejanía, origen, tiempo i existència, fetes en època de confinament i de coronavirus per trobar sa bellesa fins i tot aquí a on no està. Moltíssimes gràcies a tots dos per haver estat en aquest equip de guàrdia.
Moltes gràcies a tu i a
vos. Un plaer, moltíssimes gràcies.
Ella tiene superpoderes, lo lleva en la frente. Ella quiere ser de este mundo, lo querido siempre. Ella trepa por las paredes como una serpiente. Se derrumba en un segundo o desaparece. Y es lo que ves. Casi todo puede suceder.
Benjamí Villoslada, benvingut a Equip de Guàrdia.
Hola, bona nit, com va?
Bona nit, et recuperam. Fa dos dies vàrem estar parlant amb tu. Avui te recuperam, Benjamí Villoslada, per qui no el conegui, ell és vitòleg, que, perquè ho entengui tothom, voldria dir informàtic, no? Vàrem dir que també era, com ho havíem dit allò, que eres un...
Sí,
un optimista...
Tecno-optimista.
Això, eres un tecno... eres tecno-optimista, el que m'agrada. Agrada. I ara mateix mos quedam amb aquestes dues definicions teves.
Sí.
I mos vàrem quedar amb ganes de parlar, a més teníem... Sabia que havia oients que també s'havien quedat amb ses ganes de sentir-te xerrar de ses fake news, d'aquestes notícies falses que corren com sa pólvora a través del WhatsApp o de Facebook o de Twitter o qualsevol mitjà, s'aferren un poc aquí com es coronavirus. Benjamí, vivim a sa època de sa informació o sa època de sa desinformació?
De la informació, sense cap dubte. La desinformació hi ha estat sempre. És ara quan tenim l'oportunitat d'informar-nos bé. Abans, que no hagués internet, sabies cadascú, quan el veies pel carrer, segons el diari que duies sota el braç, sabies de quin color polític estava desinformat, perquè realment moltes vegades els diaris eren la veu de certs empresaris, certs corrents polítics, i si el veies en l'ABC ja sabies per on anava el tema, si el veies a La Vanguardia o si el veies amb El País. I ara tot això era molt limitat, hi havia molta escassetat d'informació perquè era molt difícil plantar un diari cada dia a milers de quioscos. Era molt difícil imprimir-los i fer-los cada dia, fins i tot en caps de setmana i de mes. Clar, la informació era molt escassa i bastant controlada. I arriba a internet, en el qual tothom pot publicar, que comencem en fòrums, després anem cap a blogs i ara en xarxes socials, i hi ha molta informació. El problema és saber quina és la bona, perquè ja no és tan evident com era abans per la capçalera del diari de torn. I sóc un convençut de que, amb el meu tecnooptimisme, que tots els problemes que provoca el software es resolen fent més software. I en aquest cas, ara no, en aquest moment no, però en poc temps tindrem eines al nostre abast per poder saber que és fals i que no ho és.
Uh-huh. I com? I ara mateix, esperant aquest moment que dius, com podrien distingir una notícia falsa d'una que no ho és?
Ara és qüestió de contrastar, de tenir una mica d'olfacte. Per exemple, ahir va haver un fil molt interessant sobre pandèmia, sobre l'anàlisi de les pandèmies, que estava signat per una conta de Twitter que no tenia nom i que acabava amb un número. Però al final de tot, del fil de tot això que he dit, està recolzat en aquest article en PDF. I mires l'article en PDF i veus que el signa un doctor universitari. I cerques el nom d'aquest doctor i busques catedràtic. I com aquest doctor ha publicat forces coses, veus que les coses que ha publicat s'assemblen bastant als arguments que ha deixat anar amb aquell fil. Llavors, encara que aquella persona que Twitter ho va deixar i era sospitosa, molt sospitosa de falsa informació, veus que no, que és algú que en aquest cas ha utilitzat un pseudònim per fer córrer aquesta informació, perquè no se sap, no vol que se sàpiga qui és. Uh-huh. I això ha estat sempre permès en el món de la literatura i en el món de la informació de tenir pseudònims per protegir a les persones. I és això. Per què ho vaig trobar? Doncs perquè aquest catedràtic ha publicat, ha escrit més coses. I moltes vegades penso, quan diguin una cosa malament de tu, Benjamí, doncs com hi ha tants articles, has escrit tant i has dit tantes coses, que va haver un senyor que amb bastant de temps es va dedicar, i fins i tot en judicis, a anar contra mi. Doncs tot el que digués no va servir de res, perquè qui s'interessava podia trobar altra informació sobre mi. El problema més gros és quan no has publicat, quan no hi ha manera de tenir una contestació, no hi ha manera de poder veure un altre color d'aquella mateixa informació. Aquí és quan és més difícil, i llavors quan és difícil, la norma no escampar-ho. Quan no ho tens clar, per molt que t'agradi i per molt que recolzi la teva idea, és no escampar-ho, és qüestió d'educació, d'aprendre a conviure en aquest món amb molta informació.
I ara que estàs xerrant d'això, clar, tot va molt ràpid, està clar, i no tothom té temps ni ses ganes ni de posar-se a comparar. Quina és la responsabilitat en la difusió o fins i tot en la creació, no ho sé, de gegants com Facebook o Google o Twitter?
I estan fent feina, i molta feina, i estan posant molts adobes. En el cas de Facebook els varen enganxar amb el tema de Cambridge Analytica, que en aquest cas els de Cambridge Analytica van utilitzar software, molt de software, per detectar un tipus de persones que eren persones que tenien facilitat per creure les falses notícies i les van bombardejar amb falses notícies fetes amb intel·ligència artificial a la seva mida. Uh-huh. Llavors, a més, van seleccionar aquestes persones que eren fàcils i crèdules amb llocs amb els quals els seus vots tenien molt de pas. Per entendre's, a les Illes Balears, els vots de Formentera. Si tu a Formentera canvies 300 vots, canvies el govern de les Illes Balears. Llavors, imagina que algú amb intel·ligència artificial va cercar aquestes 300 persones de Formentera, les engana notícies falses i fa canviar el seu vot. Doncs per això tenim el tram amb el govern. És així de greu. Facebook ho va veure, Cambridge ja no existeix, s'han pres mesures i s'estan prenent més mesures en casa perquè no torni a passar les pròximes eleccions. Com s'està fent amb intel·ligència artificial, que és el que està avançant més? Google té un projecte que es diu Jigsaw, que és trencaclosques en català, en anglès, Jigsaw, i tenen un munt de projectes dedicats a analitzar el llenguatge i analitzar tota la informació que dona la gent i contrastar-la amb diaris, perquè una cosa que té Google és que indexa tot internet, indexa tots els diaris, els visita cada dia, i amb la intel·ligència artificial ja pot detectar el to, ja pot detectar fal·làcies, ja pot detectar intencionalitat. I aquesta detecció que fa, i que també l'està utilitzant pels seus robots, vull dir, tindrem robots de Google que d'aquí 4 dies ens parlaran com humans i no ho sabrem distingir. Doncs ells poden emular un periodista i veure com t'està intentant enredar. I a més, com té tota la informació i la tecnologia digital no es cansa analitzant informació i cada vegada és més ràpida analitzant-la, pot saber que aquell article és fals i avisar. I el projecte Jigsaw trobareu, si el mireu en deteniment, trobareu diversos projectes de Google destinats a evitar notícies falses i evitar també la gent que fa assetjament a les xarxes. Uh-huh. I hi ha gent que està treballant amb ells com el New York Times. Vol obrir els comentaris, el New York Times, amb algunes notícies utilitzant aquestes eines. Perquè en el moment en què algú utilitza els comentaris per enganar o per assetjar amb algú altre, doncs la intel·ligència artificial ho detectaria. El que deia abans, no? El software ens ajudarà, per això que també deies tu, que és que tenim peresa, no tenim tota la informació, per contrastar, és una feinada, doncs hauran robots que contrastaran per nosaltres. Llavors el problema serà escollir quins són els nostres assessors, quins són els nostres robots que ens assessorin sobre quines notícies són correctes i quines no. Que llavors poder tornarem una altra vegada al diari, no? Jo tinc robots de l'ABC. Jo tinc robots del País. O jo tinc robots de la Razón. I per aquí també tornarem una altra vegada al començament a saber què és el que te menges amb patates i què és el que rebutges.
Que interessant, Benjamí. Jo crec que avui hi haurà més d'un oient que li donarà voltes a tot això antes de dormir-se. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquests minuts, Equip de Guàrdia. M'has agradat
moltes
molt
gràcies
sentir,
a vosaltres.
Sentir de fake news i sobretot d'una persona tecnològicament optimista. Gràcies, Benjamí.
D'això es tracta, ser optimistes i no només en tecnologia, més coses, que us farà molta falta.
Una abraçada.
Una abraçada.
Siempre te va a doler. Siempre.
A IB3 Ràdio, Equip de Guàrdia.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Mira, després de 7 mesos d'estar tancat, ja vaig xerrant amb sus ases, mos entenem, hem descobert un nou llenguatge. Mirau.
Ah. 646-93-45-01, el WhatsApp d'IB3 Ràdio.
Mira, som un crac, tios.
Quantes històries són desconegudes i encara romanen amagades? Acompanyeu-nos per un recorregut on són presents els més increïbles i fascinants enigmes de la nostra terra.
Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font. Dissabte a les 10 del vespre. IB3 Ràdio.
A Capdepera, escoltau IB3 Ràdio, el 96.4 de la FM.
A IB3 Ràdio, Equip de Guàrdia.
Avui hem començat la primera hora d'Equip de Guàrdia dient que avui és divendres i que teníem ganes de sortir de marxa, però també hem recordat que avui és divendres sant i volíem trobar un equilibri entre una cosa i l'altra. Per això, un dia més, mos feia moltes ganes convidar en aquest equip de guàrdia en Jaime Vázquez. Ell és periodista, és teòleg, és professor del CSAC i és autor, entre altres llibres, d'un que se titula Què se sabe de los manuscritos del Mar Muerto. Jaime, benvingut a Equip de Guàrdia un dia més.
Hola, buenas noches.
Bona nit, bon vespre. Jaime, mos feia moltes ganes parlar d'aquests manuscritos del Mar Muerto. Ara també intentarem posar titular, no?, lo que són los manuscritos del Mar Muerto. Un tema en el que vostè va dedicar la seva tesi doctoral, no?
Sí, llevo unos cuantos años ya dedicado a esta literatura que descubrí casi de forma accidental, pero que se ha convertido pues en el centro de mi investigación y la verdad que me hace muy feliz.
Sí, i per què diu que ho va descobrir de forma accidental? Quan estudiava a Jerusalem, per exemple, no sé.
Sí, bueno, fue una cosa casual, ¿no? Porque cuando, siendo joven todavía, pues conseguí una beca para estudiar arqueología en Israel, en concreto en Jerusalén, y pues en ese mundillo de aprendizaje y conocimiento, no del trabajo de campo, sino del trabajo que se estudia en aula o en biblioteca, pues he descubierto una literatura que es fruto de un descubrimiento arqueológico, ¿no? Y al final, pues, mi arqueología se quedó en arqueología de laboratorio, no en arqueología de campo, ¿no?, que es lo que hago en estos momentos.
Si haguéssim de, això, com a bon periodista, si haguéssim de posar un titular i un subtítol, ¿qué son los manuscritos del Mar Muerto?, ¿com ho definiríem?
Uy, para un titular y un subtítulo es...
Bueno, li he afegit un subtítol, perquè sé que un titular ha de ser complicat.
Sí. Bueno, podría resumirse en el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX. Pero a nivel a nivel general, a nivel mundial, de todo, no solo la arqueología bíblica, sino todas las arqueologías, ¿no? La arqueología en general y en particular la arqueología bíblica. Bueno, ¿por qué? Pues porque el descubrimiento de los manuscritos del Mar Muerto se convirtió primero en un misterio que ha ido acompañando la trayectoria desde su hallazgo en el año 1947-48 hasta prácticamente nuestros días. Porque ha venido acompañado de cosas raras, ¿no? Como que si los manuscritos que se encontraron pues no fueron publicados inmediatamente y eso es porque ocultaban algo o cuestionaban quizás los orígenes del cristianismo. Estamos hablando de una literatura, unos manuscritos que se encontraron, como su nombre indica o su definición, en el Mar Muerto. El Mar Muerto está en la ribera del actual Estado de Israel y Jordania. Y allí, pues, a mitad del siglo XX, por un descubrimiento también casual, como los grandes descubrimientos, ¿no? Un grupo de unos jóvenes beduinos, pues, encontraron unas grutas, una colección de hasta 800 manuscritos que escritos en hebreo y en arameo, hay algún papiro también en griego, en su mayoría eran pergaminos y en su minoría papiros, ¿no? Y bueno, pues los arqueólogos, los paleógrafos después, dataron estos fragmentos como literatura del siglo II, 1 antes de Cristo y 1 después de Cristo. En esos 300 años, en ese abanico de 300 años, pues una literatura que hoy diríamos contemporánea a la época de la dominación romana sobre Palestina y contemporaneísima a la vida de Jesús, ¿no? Claro, eso cuando se hizo público, pues inmediatamente muchísima gente se interesó por esta literatura, por estos manuscritos, a ver qué tenían. Es importante estos fragmentos, estos textos son muy importantes desde el punto de vista bíblico, porque encontramos toda la Biblia hebrea ahí, en hebreo, en su lengua original, y por tanto es la fuente para una de las fuentes para las traducciones actuales a todos los idiomas del mundo, desde su lengua original, en este caso el hebreo, y algunas frases y algunos textos menores en griego y alguna frase en arameo, pues como fuente de traducción, ¿no? Para saber, estos son los originales de la Biblia, ¿no? De la Biblia hebrea o Antiguo Testamento cristiano. Después también era muy importante esta literatura porque, claro, si es contemporánea a Jesús, pues puede aportar luz a la hora de leer o interpretar los textos del Nuevo Testamento, ¿no? Es decir, la literatura cristiana primitiva. Y claro, pues esto, pero el proceso de las primeras décadas tras el descubrimiento, el proceso fue muy, muy lento a la hora de su publicación. ¿Por qué? Porque la mayoría de los manuscritos, de estos 800 que he dicho, pues estaban muy fragmentados. Entonces, el deterioro de haber sido enterrados en el siglo I, ocultados y permanecer durante casi 2000 años bajo tierra, pues deterioró mucho, porque los materiales eran perecederos, ¿no? Por un lado, el pergamino, que es piel de cabra o de oveja tratada, pero aún así pues no deja de ser material orgánico, ¿no? Y los papiros, que es materia vegetal, pues con más facilidad se fragmentaron, ¿no? Con el paso del tiempo, aunque nadie les tocase, estuviesen ahí ocultos, ¿no? Olvidados. Uh-huh. Y entonces este proceso de publicación de todos estos manuscritos, que hoy ya están todos publicados, pues duró 30 años, ¿no? Y claro, uh-huh. ¿Por qué? Pues porque sobre todo los paleógrafos y los filólogos, ya los arqueólogos habían terminado su etapa, su trabajo con el descubrimiento de las cuevas en donde se encontraron los manuscritos, ¿no? Pero los paleógrafos y los filólogos pues tardaron en, porque se convirtió en eso en un inmenso puzzle, ¿no? Un gran rompecabezas que había que ir juntando fragmentitos pues para poder reconstruir después los textos y poder publicarlos, ¿no? No se puede publicar un texto que tiene dos letras, ¿no? Hay que buscar lo que va a su lado. Esto demoró mucho la publicación completa de todos los textos y eso pues dio lugar a una grandísima especulación a nivel mundial sobre, bueno, y ahí los periodistas tuvimos mucha culpa, ¿no? Porque empezamos a sospechar que, uh-huh. que había información que cuestionaba los orígenes del cristianismo o que vinculaba a los autores de esos manuscritos con los primeros cristianos, ¿no? Con Juan Bautista, con Jesús de Nazaret, ¿no? Luego se demostró que efectivamente que no había nada tenía que ver con todo esto, ¿no? Pero, sin embargo, sí era una literatura muy importante para poder comprender el contexto político, religioso, sociológico que se vivía en Jerusalén en el siglo I. Es decir, cuando en el Nuevo Testamento, por ejemplo, se habla de fariseos, de saduceos, de los grupos estos que había en el judaísmo fragmentado de la época, pues aquí tenemos uno de esos grupos, que son los autores de los manuscritos, que hablan de otros grupos, ¿no? Y nos ayudan a entender, pues por ejemplo, por qué le hacen preguntas a Jesús y por qué cuestionan lo que dice o cosas así, ¿no? Entonces, tanto para los judíos como para los cristianos, esta literatura pues se convirtió en un referente en el mundo de los estudios, ¿no? De los estudios bíblicos, de los estudios teológicos y de los estudios de la historia antigua, ¿no? Y por eso rápidamente se dieron cuenta que habían descubierto, que había tenido lugar el descubrimiento, el hallazgo arqueológico más importante del siglo XX.
I no se sap ni per què ni qui les va amagar, ¿no? ¿Estaven tots junts o estaven en diferents llocs o en diferents coves?
Sí. Bueno, estaban en 11 cuevas, se encontraron manuscrito, texto en 11 cuevas. Esto está pues a unos metros del agua, del Mar Muerto, y en una zona en donde un grupo de judíos, no sabemos exactamente cuándo, yo calculo en torno al año 150 a.C., pues en un momento en donde el judaísmo en Jerusalén estaba muy dividido, en donde antes de la llegada de los romanos, el final del helenismo, y ya después con la llegada de los romanos, pues hay un cisma, entre los muchos cismas que hubo dentro del judaísmo, de unos religiosos judíos que deciden retirarse al desierto. Ahí se van a ese lugar, emulando, ¿no?, el éxodo de Moisés en el desierto y cosas así, pues, y ahí empiezan a vivir ellos lo que para ellos es el judaísmo auténtico, ¿no? Y ahí se ponen a escribir, a leer, a interpretar la Biblia, a copiarla, y eso da a toda esta grandísima literatura. En el año 68, ya del siglo I, en pleno dominio romano, pues las guerras de los judíos, la primera guerra judía, hace que Jerusalén caiga en un primer momento, y con ella el templo, el gran templo de Jerusalén, ¿no? A ellos les llega noticia, aunque estaban muy separados de Jerusalén, les llega la noticia de este acontecimiento y saben que los siguientes son ellos, ¿no? Que los romanos van a ir a por ellos. Y es ese momento en donde deciden guardar, esconder sus tesoros más preciosos y meterlos en vasijas y después enterrarlos en cuevas en la zona en donde vivían ellos y trabajaban. Y con la buena suerte o mala suerte para ellos, que efectivamente vinieron los romanos, los mataron y los textos quedaron ahí sin que nadie supiese su existencia, ¿no? Hasta que en 1947, por la cuestión de azar, pues un grupo de beduinos pues encontró estos fragmentos, la primera cueva de estos fragmentos, y luego se inició un proceso de diferentes campañas. Ha habido hasta 56 campañas arqueológicas sobre la zona, y en las primeras campañas se encontraron 11 cuevas con manuscritos, ¿no? Después hubo más campañas que llegaron hasta 1996, hasta el año 2006, que tuvo lugar la última campaña arqueológica sobre la zona, ¿no? Yo estuve en varias, invitado y viendo, ¿no? Pero ya no aparecieron más manuscritos. Se encontraron 56 cuevas con objetos, de las cuales solo las 11 primeras tenían manuscritos.
Que interessant, Jaime. Mos agrada molt. Seguiríem xerrant, perquè quan xerrem amb tu mos passa molt, molt ràpid el temps. Però ja t'han de dir adeu. Moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres aquests dies, gràcies, equip de Guàrdia, per lo que hem après i per les ganes que tenim de seguir coneguent
pues
aquest tema.
Dia.
Exacte. Gràcies, Jaime.
Gràcies.
Fins
a ti.
Un altre. Adeu.
Adeu.
A IB3 Ràdio, equip de Guàrdia.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Perquè tenim ganes de saber, de comprendre les raons i les conseqüències. Perquè tenim ganes de conèixer, encuriosir-nos i tafanejar. Perquè tenim ganes d'experimentar i divertir-nos. Per tot això, i perquè ho volem compartir amb vosaltres, us esperem en el magazín de Ciència i Medi Ambient de la Ràdio Pública de Balears.
Balears fa ciència. Dissabte, a migdia, a IB3 Ràdio, amb Enric Colat.
Aquest diumenge a les 9 del vespre, Teatres, amb l'emissió de la dramatització Mamífera, de Marc Pla, test guanyador del 6è torneig de dramatúrgia de les Illes Balears, amb Biel Vizquerra i Toti Fuster.
Crec que ha romput aigües.
Oh, vigila!
Sobte, una onada gegant ha sortit de la pantalla de la televisió i ha esclatat al nostre sofà. Una cascada brolla entre les meves cames.
Un pam d'aigua inunda el nostre menjador.
Litres i litres d'aigua i sals minerals.
Aigua i sal nitre i també plàncton.
I algues marines.
Ara t'has passat un pont, no?
Ai, no ho trepitgis, Posidònia. Mira, una estrella de mà.
I una bossa de plàstic.
Com?
És el Mediterrani, no?
Teatres, Mamífera. Aquest diumenge, a les 9 del vespre, a IB3 Ràdio.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
A IB3 Ràdio, equip de Guàrdia.
Continuem, equip de Guàrdia i IB3 Ràdio, en aquest divendres, que també és Divendres Sant i que per a molts de catòlics i molts de cristians és un dia de reflexió a punt per la resurrecció. En aquesta hora mos acompanya l'equip de Guàrdia, na Dolors Mañé. Ella és periodista i l'han convidada perquè mos descobresqui un poquet més la figura de Vicente Ferrer. Benvinguda a Equip de Guàrdia, Dolors.
Hola, què tal? Gràcies. Bon vespre.
Bon vespre. Justament ahir que en Vicente Ferrer, tu ets en aquest moment, bueno, he dit que eres periodista, ets portaveu de la Fundació Vicente Ferrer a Balears, on estàs fent feina des de fa anys. Ahir en Vicente Ferrer hagués fet 100 anys que va néixer.
Exacte, que... centenari,
tu...
no?
Centenari. Tu l'has conegut personalment, no, Dolors?
Sí, jo. Sí, personalment, primer aquí a Mallorca i després a l'Índia, on vaig estar un temps vivint.
Perquè és important, perquè és important i perquè, sí, directament, perquè creus que és tan important la figura d'en Vicente Ferrer, més enllà, a lo millor, de la fundació o de la feina que s'està fent?
Clar, bé, més figura jo crec que el pensament pot ser molt útil. En el context, per exemple, que estem vivint ara. Ell és humanista, s'inscriu dins del pensament humanista, i l'humanista és aquell que posa les persones en el centre, no? I aquesta és una de les primeres claus del seu pensament, que trasllada també a la Fundació, perquè és molt important. Tot el que ell va pensar. No va escriure molt, en Vicent. És una persona que no és un intel·lectual que ens deixés, diguéssim, grans texts o grans escrits o grans llibres, perquè bàsicament ell es va dedicar a l'acció, no? Com tots sabem, es va dedicar, diguéssim, a solventar el tema de la fam i la pobresa a la Índia, en una zona molt concreta, a Nantapur, al sud de la Índia. Però sí que ell sempre anava amb una llibreta i anant apuntant petites frases, petits pensaments, que això, diguéssim, amb el temps tot estructurat, ens han donat moltes claus per la Fundació. I la primera seria aquesta, la que deia, de posar les persones en el centre, de creure en les persones i en la seva capacitat d'acció. Que això expressa, diguéssim, tot el potencial de llibertat i creativitat de la que som capaços els éssers humans, no?
I que imagino que justament aquest pensament i aquesta manera de ser i aquesta manera d'actuar és el que ha impregnat, no?, la Fundació Vicent Ferrer, que du 50 anys ja, no, Dolors, fent feina a l'Índia.
Exacte, 50 anys, diguéssim, de manera transformant la vida de moltíssimes persones, no? I molt preocupada també per diguéssim, perquè aquestes persones tinguin una vida digna, no? O sigui, que seria el fruit directe. I una altra cosa també del que volia dir del pensament, com m'agradaria, no sé com comentar, i que també els oients es poguessin quedar en aquesta idea, és que el Vicenç va ser una persona que es va, tota la vida, va mantenir un pols entre ell mateix, perquè una altra de les coses que ens deia i ens diu és que és molt important que triem una causa, que tots els éssers humans, que totes les persones triem una causa i lluitem per aquesta causa, és a dir, que passem a l'acció. I aquí, bueno, surt una altra línia de pensament, és el poder de l'acció. A ell li va passar que quan va arribar a l'Índia es va trobar amb una multitud de persones, totes, diguéssim, amb moltes religions, amb una vida espiritual bastant intensa, i tot això li va impactar moltíssim, no? I ell va decidir en aquest moment que no volia ni llegir, va arribar a dir, no vull llegir ni més llibres, no vull més teories, no vull misticismes, vull passar a l'acció, no? I és quan va decidir, doncs, no, primer no crear la Fundació, sinó que estava dins de la Companyia de Jesús, però va fer algunes accions així una mica, bueno, fora de to, heroiques, com obrir els graners dels jesuïtes per repartir menjar entre els pobres. Va fer una sèrie d'accions i després sí, ja va deixar l'ordre i va crear la Fundació, no? Pues a dir, que això em sembla molt útil, també, que tots hem de triar una causa i lluitar per aquesta causa.
Ell va arribar a l'Índia l'any 52, havia nascut a Barcelona, dia un 9 d'abril de 1000... Ara estem a 2020, no? De 1920. Va arribar a l'Índia l'any 52 com a missioner jesuïta i allà va morir l'any 2009 a Nantapur. Ara na Dolors Mañé, des de la Fundació Vicenç Ferrer, mos xerra de com era el pensament d'aquest ex-jesuïta, no? Centrat en alguns pilars, mos deia com humanista, mos deia que el que realment importava per ell era passar a secció, i destacaries alguna altra cosa, Dolors?
Sí, bueno, després hi ha una tercera línia que també és com a molt personal d'ell, que és el cor com a guia, no? Ens parla de que el cor és un instrument adequat per actuar en el món, no? Un instrument del que estem dotats tots, no? I que és una eina que hem d'aprendre a utilitzar si volem viure una vida plena, no? O sigui que també em sembla que en aquests moments que estem confinats a casa i que tenim molt de temps, també em sembla que és un moment, pues, no tant per la vida interior, que no tothom l'ha de tenir ni l'ha de practicar, però sí un moment de reflexió i de dir, bueno, d'intentar connectar, no?, amb aquest cor i veure què és el que et diu i què és el que ens diu.
Dolors, com està la situació per la Índia i per Anantapur, concretament en aquest temps de coronavirus?
La Covid-19 a la Índia, com sabeu, ser molt preocupats perquè la Índia és un país vulnerable per dos motius. Un, per la superpoblació, perquè és molt difícil amb una població de 1.300 milions de persones mantenir les distàncies, i l'altre és l'índex de pobresa, no? L'índex de pobresa, que està molt relacionat amb la fragilitat de les vides i de la salut de moltes persones, no? Això per un costat. O sigui, en aquests moments, diguéssim, el coronavirus no s'ha desenvolupat a l'Índia o no ha arribat en... diguéssim que no hi ha un alt índex de mort, no? Almenys de morts, doncs, almenys que nosaltres oficials que se sàpiguen, però sí que s'està preparant tot un escenari de... Bueno, un escenari preocupant, diguéssim, de crisi humanitària, no? Llavors la Fundació estem fent molta feina a la Índia repartint medicaments i repartint aliments i preparant-nos en un context per donar cobertura sobretot a les comunitats més empobrides, que són les comunitats amb les que treballa la Fundació.
Idò, convidam a tots els oients a recordar o a conèixer un poquet més la vida i sobretot aquest pensament humanista d'en Vicente Ferrer. Podeu llegir, podeu veure també la seva feina, per exemple, a través de la web de la Fundació, fundacionvicenteferrer.org. Dolors, moltes gràcies per haver-nos apropat la figura d'aquest home que hi hagués fet 100 anys, que el seu llegat continua molt viu i sobretot amb moltes persones a les que se beneficia la Fundació, però també moltes persones que cada any coneixen la vostra feina i s'involucren amb ella i m'imagino que també impregnades per aquest pensament d'en Vicenç Ferrer. Dolors, moltíssimes gràcies per haver estat amb nosaltres.
No, gràcies a vosaltres per tenir en compte la Fundació. Gràcies, bon vespre.
A IB3 Ràdio, equip de guàrdia. If you want it, take it. I should have said it before. Try to hide it, fake it. I can't pretend anymore.
En aquest moment, quan són les 21:52 minuts, a mi me toca passar el testimoni de l'equip de guàrdia a una altra companya, periodista, Mireia Balasch. Benvinguda a IB3 Ràdio.
Gràcies.
Com estàs?
Bé. Fem bastanta de feina aquests dies de festa, perquè tant que la meva parella no em fa, intentant concentrar al màxim la feina, no?, perquè... feina i maternitat no és fàcil, però crec que ho aconseguirem i intentar fer un programa com a mínim interessant, no? Interessant per la persona que el fa, que jo crec que com a mínim això sempre arriba, no? Si poses ganes tu, jo crec que aquesta persona que escolta això li arriba, encara que li agradi més o manco allò que estàs contant.
Idò, estem aquí a IB3 Ràdio fent aquest equip de guàrdia en temps de coronavirus i en temps de confinament que mos anem passant el testimoni. Va començar en Ferran Vallès, va seguir en Joan Cabot, en Xisco Nadal, aquesta setmana he estat jo i la setmana que ve haurà na Mireia Balasch fent l'equip de guàrdia perquè el manco això, estiguem un poquet entretenguts, no, Mireia?
Sí, intentaré un poc de tot.
Exacte, i mos pots donar alguna pista de com serà aquest equip de guarda?
Sí, sí, clar, clar. Cada dia contactarem amb una persona que viu en un altre país, que també està confinat, i ens explicarà un poc com ho està vivint, quines mesures són, i podrem comparar una mica, no?, tant com ho viuen i com, quines mesures han pres els governs, alguns dels quals tenen números semblants als nostres. També cada dia tractarem un tema d'educació relacionat amb la infància, sembla que està un poc oblidada, no?, aquest coronavirus, llavors bé, donar-li un poquet d'importància, i a part de coses que poden semblar denses, també intentarem tenir moments, evidentment, de respirar més tranquils, d'escoltar música, de tenir recomanacions cada dia d'una sèrie amb un expert, d'escoltar poesia, i acabarem cada programa a les 9:50, 52, 54, en convidant a la gent que ens escolta a fer una meditació. Farem una meditació guiada, perquè en aquest temps fa falta que tots mirem una mica cap endins, ens relaxem, oblidem que hi ha mala energia que corre, però també n'hi ha molt de bona, i veurem que en aquest programa, o a la majoria de programes, veiem que hi ha hagut molta solidaritat, i la solidaritat també serà un dels components del programa, no? Iniciatives que fan que la gent estigui més unida. I la meditació serà la manera de posar, no?, posar, tancar aquest cercle i anar a sopar o anar a descansar, doncs, ja energèticament una mica canviats, una mica més tranquils, més relaxats. Aquest és una mica, bueno, un dels objectius que té un programa, que en 2 hores hi haurà moments de tot.
Hi haurà moments de tot.
Seria això.
En aquest moment no podem dir allò de que molta gent mos escolta dins el cotxe, perquè crec que sa que mos escolta dins el cotxe és la mínima. Segurament molta gent mos escolta quan està preparant el sopar, i molta gent també agraeix desconnectar d'alguna manera de la televisió, desconnectar de lo que han estat fent durant el dia i de les notícies de coronavirus, per això, sí, per tenir una miqueta de temes diferents que mos ajudin a desconnectar i a connectar nosaltres mateixos, que veig que és el que teniu intenció d'aconseguir en el final de cada
programa. És un dels objectius. També la poesia també serà per acabar l'última hora, no? Suposo que tindrà un ritme de no muntanya russa, però sí que tots els programes puja, baixa, ens relaxem, fem una secció més crítica, parlem d'una cosa potser que pot semblar més difícil com l'economia, però amb una persona que és molt, molt didàctica, i crec que tindrem emocions, no?, diverses.
Super, Mireia.
Pot ser un viatge interessant com el que feis vosaltres. Que ni millor ni pitjor, diferent.
Diferent. Que d'això se tractava aquest equip de guàrdia, diferent. Idò, te passes testimoni, Mireia, i ja t'escoltarem dilluns que ve. Moltíssimes gràcies.
Vinga, adéu.
Sort, una abraçada.
He muerto y he resucitado con mis cenizas. Un árbol he plantado, su fruto ha dado, y desde hoy algo ha empezado.
Idò, fins aquí arriba aquest equip de guàrdia. A mi només queda donar-vos les gràcies a tots els oients, a tota la gent que ha participat, i deixar-vos, com cada dia en aquesta hora, en la reflexió d'en Miquel Àngel Palleres. Gràcies a tots.
Cada dia, a las 8:02, porque somos así, no podemos esperar a las 8:00, salgo a aplaudir a mi balcón. La idea general es aplaudir por todos los que nos cuidan, pero yo confieso que cada día aplaudo un poco por quien creo que se merece nuestro respeto. Y en realidad, todos hacemos un poco lo mismo. Yo aplaudo a los empleados de la farmacia que salen a bailar para animar a mi hijo que lleva un mes encerrado en casa. Él aplaude cada día a su maestro del colegio, que se las ha apañado para darle clase todo este confinamiento. El maestro aplaude al periodista que está presentando los informativos de IB3 Radio, que a su vez aplaude a los agricultores y ganaderos que cada día aplauden a los transportistas que llevan cada día sus productos al mercado de Santa Catalina. El pescadero aplaude al carnicero y este al vigilante de seguridad, que aplaude al taxista que cada día lleva a alguien al hospital de Sonas Pazes, que es recibido por un médico que aplaude al policía local que pasa por debajo de mi casa cada día, aplaudiéndome también un poquito a mí. Todos estamos de acuerdo en que esta crisis marca un antes y un después en la manera de pensar, ser y hacer de las personas. Tenemos la mejor oportunidad que hemos tenido nunca para crear una sociedad menos egocéntrica, más armónica, sana y ecológica. Ecosófica, como la definió ya hace muchos años Raymond Panikkar. En palabras llanas, una sociedad mejor. Muchos hemos perdido nuestro trabajo, nuestras empresas, nuestro dinero, nuestra salud y, por desgracia, muchos también han perdido la vida. Pero muchos también han puesto todo lo que son y lo que tienen para que todos estemos bien. De lo que estoy seguro es de que si ahora mismo me dieran la oportunidad de salir de mi casa para hacer algo, elegiría, sin dudas, abrazar a mis seres queridos. Esta crisis nos ha puesto en nuestras narices lo más esencial, y lo esencial es invisible a los ojos. Buenas noches.